Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts a les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julve. Pendents a aquesta hora de 2 desnonaments. Per una banda, a Badalona, els Mossos estan desallotjant 8 famílies que viuen en un edifici en ruïnes situat al barri de la Salut d'aquesta localitat. La comitiva judicial s'ha trobat amb un centenar de persones concentrades i, de fet, s'han viscut alguns moments de tensió, ja que la policia ha carregat contra alguns d'aquests manifestants per poder accedir a l'interior de l'edifici. A dins i continuen la 20ena de persones que hi viuen. Entre els concentrats hi ha la plataforma Sant Roc Som Badalona i els grups polítics d'Esquerra, Guanyem i Badalona en Comú. I d'altra banda, també mirada posada a Salt, on ja han desnonat una família amb 5 fills menors a càrrec que vivien al carrer Pep Ventura. El Sindicat d'Habitatge de Salt ha convocat una concentració de suport a primera hora d'aquest divendres al matí, que s'han topat el sindicat amb un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra i això els ha impedit accedir dins d'aquest habitatge. La família tenia un informe de vulnerabilitat que no ha impedit que la comitiva judicial tirés endavant aquest desnonament. El sindicat critica que no s'ha tingut en compte el document per aturar aquest procés. I més qüestions en plana política. Podemos presentarà Irene Montero com a cap de llista per les eleccions europees del proper mes de juny. El partit anunciarà la seva candidatura en un gran acte previst per demà dissabte. Amb aquest moviment, que té lloc després que Podemos se separés de Sumar al Congrés dels Diputats, es confirma doncs que els dos partits es presentaran per separats en aquests comicis. Falta saber què faran tots dos de cara a les eleccions gallegues, encara que les distàncies a hores d'ara semblen insalvables. Els morats donen per fet que Montero serà escollida perquè a les eleccions europees és més fàcil obtenir representació, ja que els vots es comptabilitzen per circumscripció única a tot Espanya. I d'altra banda, ha començat la primera sessió del judici l'exvicepresident del govern espanyol, Rodrigo Rato, que s'estendrà fins a finals de maig. La Fiscalia li demana una pena de presó de 70 anys a qui se li atribueixen diferents delictes per haver defraudat a Hisenda. Rato sempre ha defensat la seva innocència i ha qualificat la investigació com una caça de bruixes. El judici té lloc a l'Audiència Provincial de Madrid i és, de fet, la tercera vegada que és jutjat. El 2020 va sortir de la presó després de complir condemna per l'ús de les targetes Black de Caixa Madrid. I abans dels esports i tornant a Catalunya, Reus ha mort l'home que va resultar ferit crític a l'incendi d'una habitatge situat al carrer Batràs. L'home va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan juntament amb tres persones més. Ha estat aquest centre hospitalari que ha confirmat aquest matí la mort de l'home. Tot i que les flames no van ser de gran intensitat, el sinistre va deixar una gran fumarada que va afectar l'escala d'aquest immoble. Els bombers van aconseguir rescatar els ferits a través de la façana de l'escala. Les 12 i 5 tocades, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres amb Pol Corredoira.
La selecció espanyola femenina és número 1 del rànquing FIFA per primera vegada a la història. Des d'avui, l'equip espanyol és el millor del món, superant Estats Units, França, que són segona i tercera, i Anglaterra i Suècia, que completen aquest top 5. Al futbol turc, la federació ha inhabilitat de per vida el president que va agredir un àrbitre que ja ha estat donat d'alta, per cert, de l'hospital amb una fractura a l'ull. El mandatari de l'Ankara Gücü va baixar el terreny de joc un cop acabat l'últim partit de Lliga i va propinar un cop de puny a la cara del col·legiat. El club ha estat, a més, multat amb 60.000 euros i 5 partits a porta tancada. Encara en clau internacional, la policia neerlandesa ha detingut a 147 persones relacionades amb els disturbis previs al partit d'Europa League entre l'Ajax i l'AEK d'Atenes, disputat ahir. L'any 2018, recordem, ja es van registrar incidents molt violents en el partit que els va enfrontar a Grècia, on grups ultras van llançar mútuament còctels Molotov i bengales dins de l'estadi de l'AEK. I un últim apunt de badminton, en aquest cas, acabat fa uns minuts, el tercer partit del Mundial de Badminton amb victòria de Carolina Marín, que s'ha imposat a la xinesa Chen en un maig molt ajustat que s'ha endut per 25-23 i 24-22. Sobre el paper, era la rival més dura del seu grup. Marín sumat 3 de 3 i segueix en peu ferm en aquesta competició.
Moltes gràcies, Pol. Més informació, tota l'actualitat d'aquí a una hora, serà a partir de la una del migdia, però abans de marxar, atenció, si han de passar per la Gran Via de Barcelona, perquè es troba tallada aquesta hora des de la universitat i fins a Passeig de Gràcia per la vaga d'infermeres. El col·lectiu protesta concretament davant de l'Institut Català de la Salut. Recordem que dimarts van convocar les infermeres una vaga indefinida contra el tercer conveni de l'ICS, que el departament, de fet, ja ha signat amb altres sindicats. Això és tot per ara. Més notícies, com dèiem, d'aquí a una hora, i mentrestant us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
El 22 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Handel. Un oratori en anglès compost per Friedrich Handel el 1741, amb un text bíblic recopilat per Charles Jennens. Una de les obres corals més conegudes i interpretades a la música occidental. Gaudeix-la el 22 de desembre amb la Polifònica de Porreig i l'Orquestra Joficat, dirigida per Melanie Mestre. Entrades a festivalmileni.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
9 minuts i mig que passen de les 12 del migdia, hora de saludar en David Vidal, crític i redactor de televisió. David Vidal, què tal? Bon dia.
Molt bé, com estem? Molt bon dia.
Bé, home, mira, avui tu tenim sopar d'empresa, Nadal.
Avui teniu jo en el feu,
jo tan maco.
Que no vinguin els fans.
No, no, no.
No ho direu, no?
No
ho
direm.
Però serà sopar que s'allarga? Teniu...
Segur.
Teniu lloc per després,
segur,
o no?
Hi ha una faràndula en aquesta casa.
Bueno, ja us veig amb un ànim. Això sembla un enterro, però bueno.
Op, aquí!
Esteu cansats, és normal.
Estem cansadots.
Ja està, divendres.
Passa res. Escolta, comencem pel semàfor?
Sí, un semàfor que avui està tot bastant lligat, perquè al final són tres programes que tenen bastant a veure amb la nostàlgia televisiva, que han coincidit amb aquest final d'any.
Fa Nadal, això, eh?
Fa Nadal, sí. Jo crec que els especials aquests es van concentrant sempre en aquesta època de l'any. Alguns d'ells són programes que només han tingut una emissió, que no els veurem més, però bueno, comencem amb el Bert. A mi el Bert és un programa que no està acabant de funcionar massa, i la veritat és que és el No sé de què me hables, que és el nou programa de la Mercedes Milà. Ahir no va acabar de funcionar, va fer uns 6 i pico. El fan només un dia a la setmana, és com una cosa rara, perquè el fan a l'horari de màxima audiència, que és el prime time, però coincideix amb l'Hormiguero. Llavors no ha acabat encara d'enganxar el públic. Però a mi m'agrada, perquè si hem de parlar de nostàlgia, crec que aquí es fa bé. En aquest programa hi ha la Inés Hernán, que porta aquesta part una miqueta més jove i més fresca, i contrasta amb totes aquestes imatges d'arxiu, que està molt bé veure les de Televisió Espanyola, però no ens quedem només amb la nostàlgia, amb aquest que tiempo tan feliz de només recordar, sinó que està bé perquè la part més jove aporta la part més gran i la part més sènior aporta la part més jove, no? Llavors allà conflueixen les dues grans comunicadores, com són la Milà i la Hernán, i està molt bé perquè la Hernán, que normalment té aquesta cosa més avasalladora, que a vegades parla massa, que a vegades és com que sempre vol tenir la raó, i en aquest cas té un monstre com la Milà al costat, clar, i és com, hòstia, tinc aquí una mestra de la tele, doncs anem a aprendre també. Però ella també va fotent la canya que necessita, i jo que si la setmana passada hi havia el Fernando Esteso, i li deia, només arribar ja li va dir, Fernando, hoy te vamos a resetear, no? Vull dir, tot l'humor que fas tu ens l'anem a carregar i anem a portar aquesta part una miqueta més fresca, que és la que ella suposa en el programa.
Tu creus que a la llarga acabarà funcionant més?
És difícil, perquè els programes... Jo sóc molt determinant amb això. Quan un programa ja comença malament, és difícil que refloti. Em sap greu, perquè crec que és un programa que pot enganxar diferents generacions, que està molt bé que el faci Televisió Espanyola, però ho té complicat. I ara amb el Nadal pel mig, ja no sé que tinguin una entrevista d'aquelles potents que de cop i volta la gent s'enganxi pel convidat, crec que li costarà.
Anem al groc, va.
Anem al groc, que és un programa que se n'ha parlat molt, que jo no tenia grans esperances dipositades, no pensava que anés a funcionar molt, que va ser el Cròniques Marcianes del Reencuentro. Després de 15 o 20 anys que no es feia el Cròniques, van fer una espècie de reencuentro amb les cares més conegudes, i ho va petar a Catalunya. Vull dir, va fer un 15,4% de share, que ara mateix Mediaset a Catalunya, fer aquesta dada és com quasi, bàsicament impossible. A Espanya va fer un 14, que tampoc està malament, i va anar molt bé. A veure, el programa en si, que a mi no em va portar res de nou, o sigui, jo crec que agafa les imatges d'arxiu del Cròniques, que a per si tenen molt suc, hagués estat igual de bé. El que passa que la part nova de veure l'altre un altre cop fent imitacions, el Cerdà hi ha una mica que no saps ben bé si acaba de tocar vores o què està fent, la Paz Padilla, que arribava allà, que continua fent els mateixos acudits de sempre, de cop i volta apareixien les ballarines i van fer un ball i van marxar, que era com... Vull saber també com els hi ha anat amb aquestes noies, doncs res, només van fer els balls que feien al Cròniques i ja està. I bueno, serveix una mica per reivindicar el que va ser el Cròniques en el seu moment, que sí que és veritat que va ser un programa que va entretindre molta gent i que va ser un programa amb molt impacte social, que jo potser era petit i no, tampoc me'n recordo gaire, però sí que és veritat que era un programa que el dia de després tothom en parlava,
sí,
no?
Molt.
Viste ayer Cròniques, va passar això Cròniques, i en grans moments de Cròniques de la història, i van donar... Van ser la cantera de molts personatges que han continuat a la televisió. Vull dir, el Manel Fuentes va sortir d'allà, el Latre va sortir d'allà, i després tots els frics, Tamara, Llorena, tota aquesta gent, també van sortir d'allà, no? Llavors va ser una mica de dir... potser crec que el Reencuentro, el que era el documental en si, no va acabar estar del tot rodó, però sí que està bé recordar i repassar les imatges d'aquell moment i fer una mica de nostàlgia. Va haver-hi un moment en el programa... que va ser un pèl emotiu, perquè va aparèixer de cop i volta el Galindo, que jo no sabia ben bé... Clar, quan va aparèixer, dic, hòstia, aquest home està mort, està viu.
És mort, tal, em
sembla. Jo crec que està bé que... Sí, és mort,
és mort, no?
Però escoltem la trucada o el missatge que va deixar el Galindo i després explica'm una miqueta com es va fer això.
Va.
Una galaxia bastante más alejada del plató de Crónicas Marcianas, donde creo que están ustedes ahora, pero... Poco queda de ese plató, ¿verdad?
Nada. Queda poquísimo, Galindo, pero oye, sabes que le echamos mucho de menos, ¿verdad?
Y yo a ustedes, pero aquí tampoco se está tan mal. y viendo los líos que se traen los terrícolas, la verdad es que verlo en la distancia te aporta una maravillosa tranquilidad mental y vital.
¿Podemos recordar momentos que tú has tenido tan brillante en el Crónica?
Claro que sí, me encantaría.
Un aplauso, por favor, lo pido encarecidamente. Galindo, bienvenido. Muchísimas gracias. No sabéis lo importante que es para mí contar con Galindo, que es nuestro ideólogo, podríamos decirlo así.
Muchas gracias.
Un dels clàssics de Cròniques.
Sí, un dels clàssics, i em va sobtar molt això de la intel·ligència artificial, no? Que ara tothom ho està fent servir, però un cop va entrar, és el que et deia, com jo no tenia molt clar si era viu o era mort, en el que el sento parlar, dic, ostres, aquest senyor, dic, com, no és viu, no és viu.
Què ha passat aquí?
Com ho han fet, això, no? Llavors, clar, penses, ostres, han fet servir el sistema aquest, que ja es va fer servir fa poc amb Lola Flores, o amb molta altra gent, i, ostres, vaig trobar que va ser del documental o del reencuentro aquest, per mi va ser el moment més sorprenent.
Escolta, mira, diré perquè, sin trampa ni cartón, t'has apuntat una pregunta al guió, que jo l'estava pensant, dic, fem-la. Es podria fer un Cròniques ara mateix?
Jo crec que tal i com era el Cròniques, ara mateix no es podria fer, perquè tot el que era no era gens políticament correcte, era un programa que hi havia moltes coses que no estaven bé.
Ha passat de voltes,
Sí, estava passat de voltes, i tant per bé com per malament. Hi havia moltes coses que s'agraeixen, tenir aquesta llibertat moltes vegades, que ara trobo falta moltes vegades a la televisió, de fer una mica i dir el que et doni la gana, però també hi havia un punt que hi havia coses que no estaven bé, vull dir, donaven veu a situacions masclistes, homòfobes, que després es contrarrestaven, perquè hi havia la figura del Boris,
sí, tant.
Que el Boris en aquell moment era una persona que era també del món molt intel·lectual, com continua sent, però allà sortia i feia un personatge totalment histriònic, divertit, que contrarrestava una mica moltes vegades amb aquelles opinions o coses que xirriaven una miqueta en el Cròniques.
Anem al vermell.
Anem al vermell a un desastre de programa de com perdre el teu temps mirant la tele. Nada del otro mundo, Pedro Ruiz.
El nom li va...
Nada del otro... Quin desastre. Quin desastre. Va fer un 5,7% de share, que és una dada baixíssima a Televisió Espanyola. Una única entrega. Jo crec que ho volien provar a veure com funcionava i tal i com van anar. No en faran més. Pedro Ruiz era un personatge que en el seu moment va tenir molta popularitat, que feia unes entrevistes que ja tenia un públic i que li agradaven, però sempre va tenir aquest punt pedant, una mica superb, i ara mateix ja no només és que tingui aquest punt, sinó que s'ha quedat antic. Tenia la Dulceida com a convidada i una de les preguntes era «¿Qué te pone?». I ho deia amb una intensitat i amb una cosa que era com, fill meu, que aquesta pregunta de merda que podrien fer qualsevol adolescent en un podcast d'aquests que es posen a les xarxes, una cosa dolenta, i a més hi havia un moment que era, colava com una espècie d'esquets protagonitzats per ell mateix, una cosa infumable, ell anava com mal tenyit, no sé, una cosa antiga que es posa, que gràcies a Déu ningú haurà de veure mai més perquè no el faran més, i bueno, que passi a la història com un programa lamentable.
T'ho pregunto a la inversa, Què creus que ha fet que cridessin a Pedro Ruiz tornar a la tele o que ell volgués tornar a la tele?
Jo crec que ell té ganes de tornar perquè és una persona que és molt activa al Twitter, però és d'aquestes persones que vol encara fer una televisió que ja no es fa, no? I és com, ostres, a vegades recuperar coses antigues està bé, però les has de reformatejar, els has de donar una sacudida perquè aquestes coses agafin una mica d'actualitat i tinguin una mica de present, perquè ell, sincerament, ja només va aparèixer el programa i ell sortia d'un sarcòfag i era com, què ha passat en el mundo? I era com, t'havies d'haver quedat allà perquè, sincerament, no has après res en aquests 20 anys que no has estat a la tele.
Ai, Déu meu, fas fort avui, eh?
No, això una miqueta com sempre, però és que aquesta setmana m'ho han posat molt fàcil. M'ha costat trobar programes que m'agradessin per comentar i de per posar en el semàfor verd.
El que sí que ens portes molt és actualitat televisió.
Sí que hi ha moltes coses. Bueno, arribem ja a finals d'any i van sortint cosetes, la gent es reuneix, i uns dels que ens s'han reunit aquesta setmana, que ha tingut bastanta gràcia perquè feia molt temps que no veiem tan bé el Jorge Javier des del fi de Cuentos Chinos, hi ha molta gent que el troba a faltar a la televisió, i realment amb l'entrevista que li va fer al Pedro Sánchez per
molt
la presentació del seu llibre...
Molt.
Va ser molt divertida. I, ostres, és com... Quin tio ens estem perdent en l'entreteniment de la televisió en Espanya com el Jorge Javier. Jo crec que hi ha poca gent que faci tan bé l'entreteniment com el fa ell, perquè el tio és ràpid, és graciós. Vull dir, agafa el Pedro Sánchez, que podria ser una entrevista soporífera, perquè el Pedro li costa entrar i sempre està una miqueta amb el discurs molt après, però, hòstia, el tio ho va agafar i ho va portar bastant bé.
Crec que jo vaig veure parts d'aquesta entrevista i vaig pensar, hosti, que es dediqui això, el Jorge Javier, també.
Sí, sí,
fer entrevistes
sí.
que a priori haurien de semblar serioses.
Exacte.
I fer aquest espectacle, perquè va muntar un show ell sol.
Va muntar un show ell sol, amb un convidat que de primeres no és fàcil, i jo crec que és una mica el que els hi va fallar aquell cuento chino, és que era com, deixeu al Jorge fer una entrevista normal i corrent, no cal introduir 50 elements de coses que suposadament són gracioses, deixeu-lo ell que faci una entrevista, i es va explicar això. Una de les coses que va explicar és que el Pedro Sánchez el van buscar moltíssim per anar al cuento chino,
sí.
finalment no va poder ser, però bueno, va explicar d'altres coses en el programa que tenim per aquí, que van estar bastant bé.
Vinga, som-hi.
Con sinceridad, sí. ¿Convocar selecciones para dejarse en vacaciones a Ana Rosa?
Pero fíjate tú que en un país que hemos estado 40 años con una dictadura.
Y que hacía calor, decía.
Que hacía calor.
Que hacía calor.
Y bueno, hubo algunos dirigentes del Partido Popular que poco menos que me responsabilizaban a mí de que pudiera haber algún fallecido en esa jornada electoral por las altas temperaturas, ¿no? A ver, yo creo que ha habido... Recuerdo mucho un vídeo, además, de campaña electoral de... En este caso creo recordar que fue del Partido Popular, donde eran... No digo la que hizo Borja
Me pronunciar Borja y me da miedo.
No, digo, ya lo sé, por otras razones, ¿no? Pero yo digo...
Él entró por teléfono en Sálvame en el año 2014.
Así es.
2014. Y yo vi por primera vez en persona a Pedro Sánchez el pasado martes en la Moncloa, que nos reunimos con Ángeles para preparar el libro.
Así es.
Hemos tardado casi 10 años en conocernos. Ningún hombre me ha durado tanto. Con lo cual pienso que el secreto para la pervivencia de una relación es no verse.
Divertidíssim, Jorge Javier Vázquez.
A l'altre li costa, eh?
No, va a la seva. Ell he venit a hablar de mi llibre. Ho va dir, de fet, en un moment, em sembla. He venit a hablar de mi llibre i, per tant, apa, jo vaig a la meva. Va haver un altre moment molt divertidíssim que li diu Pedro Sánchez algo així com... claro, como tú no me votaste...
Exacte.
I està Yolanda Díaz de l'acte i Jorge Javier es gira i diu... És que estava Yolanda.
Està aquí ara mismo, me está viendo. Sí, sí, va estar bé. I jo, és això, al Pedro li va costar d'entrar en el joc, una miqueta, agafar una mica la gràcia que li posava l'altre amb Safata, i quan es refereix a Borja, que potser la gent no ho ha acabat d'entendre, Borja és Borja Prado, que és el que ja no està a Mediaset, però és el que es va carregar el Jorge Javier dintre de la cadena.
Per cert, Jorge Javier Vázquez, que el tornarem a veure a televisió, no?
Sí, tot sembla indicar, segons publicava aquesta setmana el periòdico, que ha sorprès bastant perquè molta gent ja el feia fora de Mediaset, sembla que tornarà a ser el presentador de Supervivientes. A l'última edició va acabar marxant una miqueta a mig programa, ell va dir que era per que no es trobava bé, però bueno, tot semblava que el van fer fora. Però ara ha sortit aquesta notícia publicada pel portal Yotele, que pertany al periòdico de Catalunya, i que diuen que tornarà a presentar Supervivientes. Ja veurem.
Va, més novetats.
Sí, a casa nostra, TV3, aquest diumenge torna la Marató amb la seva 32a edició.
Un clàssic.
Sí, un clàssic que sempre funciona. En aquest cas, recollirà fons per la salut sexual i reproductiva, que també trobo que està bé que se'n parli,
sí,
perquè al final són enfermetats o derivades, que no se'n parla tant o que es creu que no el millor costa més de tractar, perquè la gent considera que a vegades aquestes coses no se li ha de donar tanta importància, i sí, se n'hi ha de donar. I, bueno, tindrem a l'Elena García Melero, el Xavi Coral, el Roger Escapa, la Núria Soler... Bueno, molta gent de la casa, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio. Hi ha diverses novetats. La primera d'elles és que el programa no tindrà aquell partit tradicional de futbol, sinó que ja es farà a través de la Kings League. O sigui, tot ja veiem que va cap a aquest àmbit del futbol, on hi haurà el Miqui Núñez, per exemple, jugant a futbol. I després hi ha una altra cosa que penso que està bé, que és l'edició de l'Espai Jove del Fòrum de Barcelona, amb actuacions musicals d'artistes com The Tyets, Mushka, Feia Flowers o Julieta.
Això està molt bé.
Sí, està molt bé.
Abans, si no anaves a Plató, no veia res.
Exacte, no veia res, i a més crec que és una manera de connectar també amb la gent jove, que vulguis o no, jo crec que anirà molta gent, perquè són noms que ho han patat molt aquest any de música catalana, i jo crec que s'omplirà, i està bé que la gent jove, les noves generacions, connectin amb un esdeveniment que es fa a Catalunya cada any, com és la Marató, i que està molt bé que es faci.
I de la Marató a un altre esdeveniment importantíssim.
Sí, és el tema.
Està agafant volada, això, eh?
Està agafant volada, i cada any la gent està com ja esperant. Abans era com, ai, l'Eurovisió una altra vegada, ningú s'enterava de qui anava o qui deixava d'anar.
Sí.
És veritat que a Moté les últimes edicions hi van donar també una miqueta més d'emoció, però es va publicar aquesta setmana, ahir, precisament, les cançons del Benidorm Fest.
Tu creus que el Benidorm Fest... o sigui, aquest format es va deixar de fer. S'havia fet fa molts anys. Ara s'ha tornat a fer, i a mi em recorda una mica el format San Remo.
Sí, totalment.
I jo crec que funciona.
Sí, funciona, però t'he de dir que, a diferència de San Remo, on sí que hi van artistes que a Itàlia tenen cert nivell de consagració, es combina també amb artistes joves, aquí està costant bastant que artistes amb una mínima carrera una mica consolidada s'hi presentin. Jo crec que aquest any hi ha, per exemple, Miss Cafeïna, que és un grup que en el seu moment ho va patar molt, que omplen festivals, però que ara ja està una miqueta més de capa caiguda. Costa trobar noms, no tinc la llista, de tota la gent que s'hi presenta. Per exemple, de representació catalana tenim a Roger Pedrós, i tenim l'exconcursant d'Eufòria, la Sofia Coll, però bueno, no deixen de ser gent que no tenen una gran carrera, o si tenen una carrera és molt incipient en el món de la música, que està bé que hi hagin aquests noms, però jo crec que s'hauria de combinar també amb noms una miqueta més consagrats de la música. Crec que la primera edició sí que ho va tenir del Benidorm, que havia la Rigoberta, que era una persona que està començant, però ja era bastant coneguda. Tenies les Azucas Moreno, que no t'agradaran, però tothom les coneix, i han tingut grans hits a dintre de la música espanyola. Hi havia Barri Brava, hi havia el Raiden. Hi havia una combinació d'artistes una miqueta més interessants, i ara hi ha molt artista, però hi ha molta gent molt, molt desconeguda. La cançó favorita ara mateix a les xarxes és un tall d'un tal Almacor, que fa música d'aquest...
El Macor. Al matí no sabíem ben bé com es pronunciava.
Ah, això. Ja ho heu parlat, el tema.
Ja, home, tenim l'Andreu.
Ah, vale. Ja sabeu una miqueta de què va.
L'Andreu, la seva preferida, ja ha dit que és la de la Sofia Coll.
Sí?
Però... Que aquesta també, eh?
Vale. Jo només us he portat aquesta perquè, bueno, sí que és veritat que xarxes tothom la posa ara mateix com a número 1 i, bueno, escolteu-la i digueu vosaltres mateixos. Brillos, platera, brillos, platera.
Abans ho hem comentat, eh?
Sí.
Mira aquest canvi. Espera't, pobre. Ara he venut jo al José, eh? Però abans et comentàvem... Mira. Perquè ella és la millor doctora, d'altres nens no s'enamora, t'oculta i et cura els mals, perquè et sap endur-se el cor. És la millor professora, coneix tota fauna i flora i m'ensenya tot el que sap. Això és la xocolatina, del Figaflaues.
A veure, sí, et dono la raó, però no deixa de ser tot el que sona ara actualment.
No dic que sigui una còpia, eh?
No, una còpia, no.
Que te la recorda molt.
Sí, te la recorda molt, però et poso una cançó ara de Quevedo del disc d'aquestes que potser no han sonat tant i també t'acabarà sonant això. Vull dir, és un estil que jo està bé que es porti, perquè moltes vegades diuen, ostres, ja que està funcionant un estil a Espanya, doncs porteu-lo, perquè probablement a Europa potser també agradarà, no? Vull dir, a vegades s'exporta a nivell musical coses que han funcionat a nivell de llistes europees d'aquí d'Espanya, i després portes a la Blanca Paloma, que és com, bueno, no va acabar de funcionar tampoc la Blanca Paloma.
Palomazo.
No sé. Jo crec que aquest any sí. Jo crec que aquest any no hi ha cap noche entera, o sigui, no hi ha cap cançó d'aquelles que diguem, ostres, la sonarà tot.
Aquesta.
Sí, i de segurament aquesta és la que més possibilitats té, però bueno, ja ho veurem. Després, amb la posada en escena, canvia molt les coses, i si no fas un bon número, te'n vas cap a casa, i gràcies a Déu.
Sí. Ho veurem tot plegat com funciona. Per cert, Benidorm Fest es retransmet o no?
Com es retransmet? Sí, clar.
Sí, eh?
Sí. Vull dir, jo crec que és a finals de gener, cap al 30 de gener, crec que és la gran final del Benidorm Fest.
Clar, que es retransmet, sí.
Sí.
No, la pregunta era el quan.
Quan es retransmet? Doncs pues això, tenim la data, que és el 30 de gener, les entrades ja van que volen, i en tots els eurofans que es concentren allà a Benidorm amb ganes de passar-s'ho bé. Bueno, allà deuen fer unes festes que jo un any m'agradaria veure-ho, perquè allò són gent amb el mateix gust musical, i segurament que hi ha allà una miqueta de... de Can Caneo, vull dir,
ja està.
Allà hi ha un altre reality, segurament, que jo, Televisió Espanyola... No hi eren mai, no m'han convidat.
Doncs si vas aquest any, tindrem enviat especial.
A mi podríeu enviar vosaltres.
Home!
Però l'Andreu jo crec que tindríem més ganes d'anar-hi que jo. No? Sí, arriu per allà darrere.
Això és parlar-ho.
Això és parlar-ho.
Més qüestions?
Si vols, sí. Jo és com tu vulguis.
Sí, tira.
OTs, al final és un format que estan passant moltes coses.
Està funcionant o no està funcionant?
És la gran pregunta. No? Jo crec que si estigués funcionant molt ja ens haguessin donat dades. Jo crec que hi ha dades que sí que en sabem, per exemple, que són les visualitzacions a YouTube. L'altre dia amb el repartiment de gala crec que hi havia 130.000 persones mirant-ho, que està molt bé. Però, clar, a vegades aquestes coses són tan difoses que no saps la gent si s'està connectant, si té l'enllaç, si s'hi posa. No saps molt bé si el seguiment és tan real com sembla o ens estem quedant amb aquesta bombolla de Twitter en la que molts estem, en la que la gent que seguim probablement segueix o té, llavors ens sembla que això...
Jo anava molt per aquí, perquè a Twitter té un nido el que s'està seguint i s'està comentant, però, clar, és això, efecte bombolla.
Que ens passa moltes vegades amb les opinions polítiques. Moltes vegades ens pensem que el nostre partit guanyarà les eleccions només perquè el nostre entorn polític de Twitter pues, comenta molt i després hi ha unes davallades importants. Sí. No sé si està funcionant. El que sí que hi ha, a la xarxa se'n parla molt. I se'n parla molt perquè segurament se'ls hi posa moltes vegades a aquests nois una pressió que jo crec que a vegades és innecessària. No? Tant per lo bo com lo dolent se'ls situa com uns referents, com que han de donar exemple de moltes coses i a vegades són nois joves que estan allà, que intenten fer-ho el millor possible, viure una experiència, i se'ls acusa moltes vegades de coses que és com aquesta setmana, bullying, no sé què, i dius, ostres, jo, sincerament, situacions de bullying, jo no crec que siguin coses com a lo millor una mala mirada, un mal gesto, o que una persona parli i els altres en aquell moment no l'estiguin escoltant. Crec que hi ha molt més enllà darrere del bullying. I, bueno, s'han parlat molt. Jo voldria destacar la figura de l'Abril Zamora, que és la professora d'interpretació, que per mi és la gran revelació.
Una passada.
És una passada. Jo m'estic... Si segueixo OT és bàsicament per ella, per el seu perfil. Crec que és una persona que entén molt bé el show i l'espectacle, però està cedint molt més... està deixant que els protagonistes siguin ells, que són els veritables protagonistes. Ella queda en un segon pla, però
hi ajuda.
Hi ajuda.
A fotre-hi cancel·lada.
Ajuda que ells brillin. I, a més, ella intervé i la veus i ella s'expressa i és divertida, simpàtica, viu el drama com la que més. Per mi és la gran revelació d'aquest format d'OT. I després hi ha l'altra gran revelació en el jurat, que és la Buica, la jurat aquesta, que és aquesta noia cantant, que em sorprèn molt perquè... Si no veus el programa i només et fies mirar xarxes, sembla que el membre del jurat únic sigui ella. Jo de les altres dues persones...
És veritat que no surten
no
a xarxa.
No se n'ha parlat res. Vull dir que s'haurien de replantejar aquestes dues persones que ni per bé ni per malament se n'està parlant i estan quedant en un segon pla molt, molt descarat.
Escolta, i Operació Triunfo d'aquest any, una història d'amor.
Sí, la Juan Martín, o com el que ja els diuen, Juanjo Martí. Bueno, hi tenen com un nombre d'aquells de Ragoner i ara és Juan Martín. No sé com es fan dir... I, bueno, és una història d'amor molt bonica, bueno, entre dos nois, un crec que és de Saragossa, l'altre del País Basc, un li costa més mostrar el seu amor en públic, l'altre va molt fugós tot el dia, llavors allà hi ha una espècie de contradicció. A la secció del cor l'hauríem de portar una mica d'OTE cada setmana.
Jo al principi pensava, aviam què estic mirant, ara, Operación Triunfo o Gran Hermano.
O Gran Hermano, jo
crec. Però bueno... Està bé.
Està bé, crec que està bé. Escolta, amb el reality sempre va bé i en aquest cas doncs, hi ha diverses històries d'amor, unes estan més amagades que d'altres, però bueno, sempre n'hi ha hagut, des de Bisbalit Xenoa a la primera edició, sempre hi ha hagut una història d'amor a OT.
Escolta, començàvem parlant... Canvio de tema ja, eh?
Sí.
I anem al darrer. Començàvem parlant de retrobaments.
Sí.
N'hi ha un d'especial, per aquest Nadal.
Sí, i és un retrobament que l'any passat ja vam viure la primera tornada d'Andreu Buenafuente a la televisió pública espanyola, en espanyola, catalana. En aquest cas va fer el Correràs, que va funcionar superbé, va fer 29% de quota i quasi 600.000 espectadors, que és moltíssima gent. Hi havia moltes ganes de Buenafuente l'any passat, i tant va ser l'èxit i tantes són les ganes, suposo que té Buenafuente de tornar a casa nostra, que aquest any tornarem a tenir el monòleg especial per acomiadar l'any a TV3. I està molt bé, ja en tenim ganes.
Sí.
També és veritat que el programa que està fent el Buenafuente...
Què?
Està funcionant.
Sí?
Sí, o sigui, no ho està petant, però jo crec que es van cagar perquè van tenir el 3CAT, el van estrenar i no va acabar de funcionar. El públic jove o la gent que està més connectada a plataformes...
Clar, és que el fots online i el públic del Buenafuente és televisió.
Sí, és curiós,
no?
Sí, exacte. És curiós i jo crec que un com l'ego del Buenafuente es deu haver tocat una mica amb tot això, perquè, ostres, a la que veus que dius... Vale, està funcionant, però em funciona amb l'espectador de sempre. Clar. La que vull innovar o a la que vull que la gent es connecti específicament a veure'm, no hi han anat. Sí que és veritat que el públic de TV3 pues, li poses Buenafuente i se'l traga perquè el tio és bo i ho fa bé i té el públic pues, molt avasat i els hi agrada, Però és curiós, com a 3CAT no ha funcionat i a TV3, la tele de sempre, doncs sí. Cosa que no sé com passarà, potser passa a l'inversa amb La Travessa, que és un programa que ha funcionat al 3CAT. I a lo millor quan la matem a TV3, que crec que serà ja de cara al mes de gener, potser allà ens trobeu que no enganxa.
Sí? Tu creus?
No ho sé, tinc els meus dubtes.
Crec que un reality d'aquestes característiques, una televisió pública com TV3 que no l'ha fet mai,
que no l'ha fet mai,
i s'ha atrevit a fer-lo, jo crec que funcionarà i de quina manera.
Veurem.
No perquè estiguis davant, eh?
No. Però tampoc és que jo guanyi res més, o sigui, jo ja vaig cobrar pel programa. Si va molt bé, tampoc em repercutirà econòmicament, però bueno, sempre fa il·lusió que funcionin els programes que un fa.
Escolta, et preguntava abans pel JJ. Tu creus que Buenafuente el veurem fent el salt a TV3 convencional?
A TV3 amb un altre programa... Sí, podria ser.
Amb un late show, eh?
Amb un late show, sí, potser sí. Jo crec que ara ja han intentat aquest programa en prime time. Jo crec que Buenafuente ja té més ganes d'estar aquí que a Madrid. Uh-huh. La Sílvia Abril també crec que es troba molt còmoda aquí. Bueno, és la seva parella, no té res a veure, on pot estar aquí una a Madrid. Però crec que tenen moltes ganes d'estar aquí. Mira, ara m'hi fas pensar perquè no n'hem parlat, perquè ja és una cosa de la setmana passada, de la mort d'Itziar Castro, que és una persona també molt, molt televisiva. I justament la Sílvia Abril l'altre dia la recordava perquè tenien molt bona amistat. I jo crec que ha sigut curiós aquests dies observar com Itziar Castro és una persona de la que tothom en parlava bé.
N'hem parlat aquí amb Ada Parellada, sí. Em vam parlar amb Víctor Rodrigo, en fi.
Jo no en seguiré parlant perquè ja n'heu parlat molt. Jo vaig parlar amb ella breument perquè va ser una de les convidades del Chester en el seu dia. I va ser una tia molt amable, molt generosa, molt planera, que parlava amb mi, amb un redactor, de la mateixa manera que podia parlar amb un professional que dona la cara als mitjans. I no sé, és una gran pèrdua i ens va saber a tots molt, 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 molt de greu. També va estar molt connectada a OT i justament, mira, ho enllaço amb el tema anterior, em va saber greu que a OT no se'n fes menció a la gala. Sí que és veritat que la Noemi
Megarica... Com va acabar tot allò?
Va acabar malament. De fet, en el Chester em va parlar molt i va deixar de dir moltes coses que segurament no haguessin deixat en molt bon, no massa bé a l'equip d'Operación Triunfo. Però, bueno, va passar per allà i és una llàstima que no se la recordés.
En fi, et faig una pregunta general, eh? Contesta el més general que puguis. Ara anem a Nadal, es fa el peron aquest
de...
Fa el peron aquest de teles, ens menjarem especials tots per un tub, etc. Quan tornem, tu creus que hi ha molta novetat televisiva?
Jo crec que no, perquè ara mateix de les novetats televisives s'anuncia la tornada de l'Isla de les Tentaciones. Ahir es va comentar que Bertín Osborne pot ser un dels concursants de Tocar a Més Suena. Vull dir, seguim una miqueta amb els mateixos patrons que anteriorment. No crec que hi hagi gran cosa. Hi ha la tornada també del Salve, si que em pueda, Netflix, amb la segona para a Mèxic. I a casa nostra, les estrenes... Hi ha el Tros de TV3, que és un programa que això sí que és un dels grans misteris de la televisió catalana. El Tros és un programa presentat per Anna Simón, que es va gravar en èpoques de La Travessa, que havia d'anar a plataforma i no es va estrenar. Crec que és un programa que no ha agradat gaire a la casa, pel que m'ha arribat des de la direcció de TV3, l'han vist i no ha acabat de quallar. I aquest programa jo crec que s'estrenarà en algun moment, però aquí hi ha un misteri que a veure com es resoldrà.
Veurem què passa. Pendents també, per cert, de la tercera edició d'Eufòria.
Tercera edició d'Eufòria.
Que serà la primera que engegarà amb Operación Triunfo en marxa.
Amb emissió i amb nous membres del jurat, que veurem qui seran, que van fer el càsting fa poc i encara no han dit qui seran els noms.
Escolta, fem una cosa, anem a publicitat i a la tornada, David, tu et quedes?
I tu te'n vas.
Jo marxo.
Muy bien,
que vagi bé, va.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 90 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge la Marató de 3CAT.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Cinc minuts i arribem a tres quarts d'una del migdia. Júlia, bon dia.
Bon dia,
què
tal?
Com estem?
Molt bé. Aquí, després de dues setmanes, tenia unes ganes de venir, ja.
Home, clar, moltes coses,
han
com sempre diem.
Han passat moltes coses.
Moltes amoroses, eh?
Sí, sí, sí.
Ara en parlarem, Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia.
David.
Aquí estic, aquí jo no m'he anat.
Tu els divendres arribes a dos quarts de dotze i fins les dues gairebé no surts, eh?
No, aquí me'n retenen i aquí em quedo. Poca vida d'actaní social, perquè mira, em passo aquí.
Però tu passes bé, David.
M'ho passo molt bé i m'agrada veure-us i que em refresqueu i que la Júlia se n'aprèn moltes coses cada divendres.
És veritat,
són superinteressants els d'avui.
Escolta'm, com ho comencem, això, Júlia, avui?
Jo vull començar per l'Aitana.
Val, sembla bé. Mira-la, mira-la.
Tenim l'Aitana on fire. Que ha fet sold-out del concert al Bernabéu, fort, eh?
Correcte.
En dos dies.
Sí, sí.
Crec que 65.000 o 70.000 entrades.
Serà un espectacle, allò. Però algú de vosaltres hi va?
No.
No, eh?
No, de moment.
De moment no, però no descartem, no descartem.
Però no s'han exhaurit les entrades.
Sí, ara ja malament.
Bueno, però, sí, però
perdoneu, ha... eh? Una aquí sempre... amb els vostres contactes que teniu.
Però és que falta un any, eh? Pot ploure... Ah, és que, sí, és clar, que el 28 de...
De desembre.
Del 2024.
Sí, sí.
Les
sí.
coses que poden passar en un any.
Però una estarà... cosa, una cosa. Ara he vist que la Carol G, que també fa concert al Santiago Bernabé, n'ha tret una altra data.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, doncs, potser...
No sé si per pique una miqueta bueno, de...
És que jo vaig llegir que hi havia com... Si van com acabar les entrades de Karol G, hi havia com 60.000 persones de cua per comprar-ne.
Ostres.
Quina bestiesa, eh?
Una mica com un Coldplay, no? Anar fent dates. Sí, vinc a guanyar diners. No, però a veure, xulo, el concert de... Jo aniria els dos.
Sí, jo també.
Sí, jo és que, en popular opinion, com diu l'Andreu a l'inici del programa, a mi l'Aitana no...
No,
no, no m'hi veuràs.
Jo crec que t'agradaria aquest show, perquè jo, per exemple,
show,
he anat al
sí,
Palau Sant Jordi, és bastant tecno-electrònic.
Hi haurà molts convidats, jo crec que estarà guai. Però bueno, ja, això l'any que ve ja ho comentem, no?
Sí, de moment anem pel present d'Aitana Ocaña, que anem. Li va bé professionalment i personalment parlant, eh, sembla?
Exacte. Fa com dues setmanes, no, Sebastián Yatra ens anunciava per sorpresa que ho havien deixat amb Aitana.
Correcte.
Tenint en compte que mai ningú ho havia fet oficial. A mi em va sorprendre molt. I em vaig preguntar en quin moment... Pensava que el vídeo era de mentida, jo quan el vaig veure, perquè dic, en quin moment Yatra confirma que ho ha deixat amb Aitana quan ningú havia confirmat que estaven junts. Ells dos no ho havien confirmat mai. I a mi em va sorprendre moltíssim. Va ser just després dels Grammy, que recordeu-vos que es va dir que Aitana no hi va anar perquè havia deixat amb Yatra. Llavors se'ls va veure dinant junts a Sevilla. No, segueixen junts. Doncs Yatra va deixar clar que inclús ho havien deixat i feia un mes que ja no estaven junts. Vale? Que seguien sent amics, però que no estaven junts. A partir d'aquí, Aitana se l'ha relacionat amb vària gent, però hi ha un... Hi ha una persona que...
Alerta, eh?
Alerta.
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 Titular.
Titular, exclusiva, la caravana. No, no. Però avui en dia que les redes socials, les xarxes socials, diuen moltíssimes coses.
I tant.
Fa dues setmanes o així, Aitana va començar a seguir a una persona...
És que David està rient perquè...
Home.
Clar, com que jo tinc el guió aquí davant i estic buscant el nom de la persona en qüestió, eh?
Sí, va. Jo també ho estic.
Li vol posar cara.
Vale, va, us poso un antecedent. S'acaba És guapeton?
Sí.
Sí, sí, sí. Aprovem, aprovem.
Déu-n'hi-do.
Però ara explica'ns, perquè hi ha una cosa que ja m'ha desquadrat amb la fotografia.
Vale, vale.
Explica'ns, explica'ns.
Aitana acaba la seva gira per Espanya, a l'últim concert a Madrid, i fan una festa pues, per celebrar l'èxit de la gira.
Clar, ben fet.
En aquesta festa es veu Aitana molt, molt, molt a prop, rient molt, ballant, amb un actor.
Uf.
Vale? Aquest actor és l'André Lambolgia, que és... Bueno, es pronuncia així o no? No ho sé. No,
gràcies, perquè ha fet com una parada de... No sé si ho sabré dir, però sí, palante.
És que és brasiler, llavors...
És brasiler.
Sí. Que és actor d'Élite.
Sí.
Repetim patró, recordem,
escolta'm,
Miguel.
Escolta'm una cosa. Què els hi passa amb els d'Élite?
Bueno, perquè són nens joves, guapetons, sí. Té el rotllo. Pues Aitana, pues li va el rotllo.
Home, és que Aitana té 24 anys, no?
Exacte.
Clar, tampoc es buscarà un... Papito, no?
Clar.
Exacte. Llavors, no sabem d'informació molt, molt de dintre, que va haver-hi molt bon rotllo, molta connexió...
Vale.
Que va bé, no? Que s'ho van passar bé. I el dia següent d'aquesta festa, atenció a aquest dato, Aitana va començar a seguir el millor amic d'André a Instagram. I André va començar a seguir a les millors amigues d'Aitana a Instagram. Però no les amigues conegudes, sinó les amigues de tota la vida del col·le. A mi em sembla molt curiós.
És velocitat de creuer, això.
Ja, sí. Oi? És a dir, que potser s'han vist un altre dia, potser home. Han fet un cafetó, potser han fet...
Però ells ja seguien, entenc.
Ells dos ja seguien.
Ah, vale.
Però després de la festa, que van estar ballant molt junts, uh-huh. Va començar a seguir a tots els millors amics. I quan segueix el teu millor amic, què?
No, són paraules majors. Exacte. Això vol dir que hi ha alguna cosa. Alguna
exacte.
Cosa hi ha.
No, és que diem que Aitana està feliç. No?
Home, jo ho estaria.
Sí?
Perdoneu, algú havia de dir.
T'ha sortit de dins, t'ha sortit de dins.
Millor que Iatre?
Sí, sí, sí.
Ui,
sí.
10.000
sí?
vegades. Sí. És que Iatre... Bueno, en fi...
El Iatre està perdent.
Que, parlant de Iatre, hi ha molts rumors, la premsa argentina assegura que Iatre podria haver tornat amb la Tini. Amb
sí,
la Tini,
sí,
Tini,
sí.
Tini.
Sí.
Tini, Tini, Tini.
Però escolta'm una cosa. He buscat a l'André, aquest,
sí?
Com es diu de cognom, la Moglia...
La Moglia.
La Moglia,
no
bé.
Sé.
Aquest actor d'Élite que diuen, no?, que està quedant amb l'Aitana Ocaña, i una de les fotografies que em surt és amb la Tini. Què passa? Aquí
sí.
Són ex, també, amb la Tini.
Ai,
perquè
no.
Se'ls relaciona d'alguna manera, eh? És,
bueno,
veure, ara confirmarem
ara confirmarem.
La informació, però seria un triangle bastant curiós, no?
Bueno, crec? Quedaria tot en família, no?
Sí, sí, diu, ¿quién es este chico, el actor estrella de Netflix que conquistó a Tini?
Alerta, pues mira, potser van tenir un rotllo, tu. Potser hem fet un intercanvi de parella.
Ai,
està de moda, això, no?
Per favor.
No, ara, al final...
Bé, jo crec que llavors l'Aitana ha sortit guanyant.
Sí?
Sí.
Sí, sí?
Vale, i, és a dir, tenim... Perquè jo em situï, perquè canviem més de parella que de calçotets. Tenim a l'Aitana, que estaria quedant amb l'André.
Sí.
I d'altra banda, Sebastián Yatra, que podria estar tornant amb Tini.
Exacte.
M'agrada molt, això, eh? Això
la, sí premsa la premsa argentina assegura... De fet, ho explica una periodista que és com molt amiga de Tini i de... I de Sebastián Yatra, que és la mateixa que va anunciar que Tini ho havia deixat amb De Paul, recordeu que la Tini estava amb els jugadors d'Argentí, pues és la mateixa que va pues, dir 100% que ho havien deixat, i explica que pues, faria 2 mesos que van començar a tornar a parlar a Yatra i Tini. Aquest seria el motiu que Yatra oficialitzés que ho havia deixat amb Aitana.
Ah. Vale,
perquè
vale.
No coincidissin dates, perquè ningú pogués dir que coincideixen amb el temps Aitana i Tini, que seria una de les coses que Tini li hauria demanat a Iatra, que deixés molt clar que no han compartit home. Llavors seria un dels motius. Argentina ho asseguren, que està fet, que hi ha una petita reconciliació.
Molt bé, no?
Doncs
us agrada o no,
fuego,
aquesta parella?
Sí. Ai, jo el que comentava abans, a mi em pega molt
el
més
poeta.
Iatra...
Sí, sí, sí. Aquí la persona gran que va fer el comentari de persona
no,
gran.
A mi em pega molt més Iatra amb Tini que no pas amb Aitana, eh? Jo ja sabeu que mai he sigut a Tim, Aitana, Iatra. Però a mi jo Tini i Iatra ho veig. De fet, era una relació molt... La portaven als medis molt bé, sempre posaven junts, parlaven... Era com molt natural, al final la del Iatra i l'Aitana mai ha sigut natural.
No. És que l'Aitana, si t'hi fixes amb les parelles, tampoc ha sigut molt natural amb totes elles. Perquè amb el Miguel...
Però una mica més.
Sí, però poquet. No estem acostumats a... Sí, sí, ho manté molt en la privadesa, diguéssim.
Sí, sí que és veritat que amb el Bernadó va tingué que parlar, perquè quan van estrenar aquella sèrie, que ells ja no estaven clar, junts, sí, però havien de fer promo...
Com es deia la sèrie?
L'última llamada?
L'última.
I allà a la promoció explicava que s'havia enamorat, que potser per això també s'ha enamorat del La Mogli aquest, mirant l'Elite, li va fer gràcia al Bernadó. No li agradava el personatge, però va pensar, hòstia, aquest noi físicament m'està posant.
No el personatge, si la persona.
Aitana, jo crec que es posa a Elite i diu, mira, vaig a buscar el meu propi ligue en aquesta sèrie.
Mira, escolta'm, hi ha qui obre Tinder i aquí obre Netflix. Està molt bé, està molt bé.
Ja parlant del Miguel...
No trobes el mateix, però no. Bueno.
Què ho dius, per experiència?
No, pel que m'expliquen, per lo no que comenten, mateix, no? No és el mateix.
Que dic, parlant del Miguel, jo vull comentar una cosa que em va semblar molt curiosa. Sabeu que hem dit que tampoc ells no ho han fet oficial, però que Miguel estaria amb Greta Fernández.
Sí.
Això sí que em desquadra moltíssim,
sí,
aquesta parella.
Sí, però a mi també molt, eh? No.
Però i s'ha rumorejat, jo sóc la primera que fem rumors, de que Miguel sempre ha estat enamorat d'Aitana, que podrien tornar. Doncs el dimarts va ser l'aniversari de Miguel Bernardó.
Correcte. Mm.
I Greta va penjar un post dient, t'estimo, eres el mejor, dient, escolteu-me, gent d'Espanya, que és el meu nòvio, i que Tom ho tingui clar, perquè ells mai havien penjat cap foto junts. I a mi em sembla curiós que després de tots els rumors que hi ha i tot, la Greta decidís penjar el post. Vaig pensar que era... Saps allò de marcar territori? Saps com els gossos que estan a la pixadeta?
Sí.
De veritat, perquè no ho havien fet oficial i rumors n'hi ha molts i sembla... És la sensació que el Miguel està com bojament enamorat de l'Aitana i crec que amb la Greta porten pues, com 6 mesos i la pobra noia deu haver pensat. És el món.
Dame mi sitio.
Sí, home, és que també venir després de l'Aitana...
Ja. No,
jo,
no.
Jo crec que això li deu, és que li deu afectar.
Són dos perfils molt diferents, Aitana
sí,
i Greta.
Ja.
Vull dir, són dos noies de dos estils totalment
sí,
diferents.
Bueno. Totalment diferents. Però amb Greta jo crec que estan des d'abans de l'estiu. Vull dir que ja fa...
Home, fa temps que se'n parla d'aquesta sí, possible jo... relació, que ja és més relació
si van,
que res.
Sí, Miguel i Aitana ho van deixar per Nadals, no? Una mica abans de Nadals.
Sí,
jo crec
menys.
Que abans de l'estiu ja estava amb Greta. La gent s'enamora molt ràpid.
Sí. És el que t'anava a dir, eh? I ho he dit diverses vegades en aquesta secció, que dona la sensació que els famosos tenen la capacitat d'enamorar-se i desenamorar-se.
Sí, mira, ahir just van sortir les fotos que oficialitzaven la relació amb Rosalía i...
Correcte.
Que ahir van sortir les primeres fotos fent-se petons, que tots ja sabíem que estaven junts, però ahir va ser la primera foto fent-se un petó dient, no, estan junts. Recordem que fa 2 dies s'havia de casar amb Raúl Alejandro,
que
era l'amor de la seva vida.
Totalment.
S'havien de casar.
A mi em fa pena aquesta ruptura, que voleu que us digui.
Sí?
La de Rosalía
i... Se fue.
No, i tant, que se'n va anar.
Pues a mi em sembla un canvi, el noi aquest és estupendo, l'acaben de nominar a la sèrie com a millor actor.
Els fans de Rosalía no estan molt contents amb aquesta relació.
Perquè es veu que, com es diu l'actual de...
Jeremy Allen White.
Que té bastants problemes personals, eh?
Bueno, té problemes amb l'alcohol.
Sí. Clar, bueno, és no ho volia dir.
I una cosa, Rosalía abans ja fumava, eh?
Exacte.
Alerta que no l'estigui portant per la vida.
No, és que el que es queixen els fans de Rosalía és que totes les fotos que surt amb el Jeremy surt la Rosalía fumant.
Sí, sí.
Totes.
S'han fet viral.
I la gent, doncs, els fans no li agraden i no vull que estigui malament, però la imatge que...
Ja, bueno, sabia que aniria per aquí.
És bruta.
Sí, oi tant. Però aquell vídeo que van ensenyar al cotxe, la Rosalía fumant a dins del cotxe,
ai,
que també...
Ai, sí, déu-n'hi-do, eh?
Però a mi hi ha un punt que m'agrada també, que l'artista al final surti una mica com d'anar per casa i dir, mira, me la
que normalitzi,
tot.
No? Com som tots.
Que però... sí, que té raó la Júlia, que la imatge potser no és la més agraciada en aquest moment.
Sí,
però té un punt natural
que
està bé.
Sembla que no.
Té un punt natural que a mi també m'agrada perquè t'acosta més a l'estrella que no veure-la sempre emperifullada o...
Jo tinc la sensació que és la típica relació que d'aquí uns anys Rosalía explicarà que va ser una relació tòxica.
Sí, molt a favor del que dius,
que potser també a vegades t'ho passes bé i al final, mira... I a mi ell m'encanta, eh? I a la sèrie m'encanta, però... Sí. Bueno.
Jo crec que és una relació d'aquestes d'entrepàs,
sí,
no?
De dir, sí.
Estic malament, necessito que algú em doni carinyo, trobo amb aquest...
A mi m'agradaria l'opinió de la família de Rosalía perquè van dir que Raúl Alejandro no els agradava per Rosalía. Què pensaran de Jeremy?
Clar, és que jo també penso com...
Pensaran, ai.
Jo penso com
mejor
en David,
crec
que és una relació d'aquestes momentànies, no? Potser també per acabar d'oblidar la relació passada.
Sembla com molt d'atracció física, no?
I
no?
A més, perquè aquesta setmana hem conegut que Rosalía està buscant pis, casa, mansió, el que sigui, per viure aquí a Barcelona.
Sí, aquí a Barcelona.
A Vallvidrera.
Sí.
També el seu estudi de gravació el vol instal·lar a l'Hospitalet de Llobregat, llavors no sé quin futur pot tenir aquesta relació.
Cap.
Estarà separats. Llavors, potser és una relació... Clar, és que nosaltres també, sí, us dic una cosa, des dels mitjans, veiem a dues persones famoses juntes i ja diem, són nòvios, escolta'm, doncs potser queden liant. I s'ho passen
sí,
bé.
Està, sí,
s'ho passen bé.
L'única cosa que no, de tota la vida.
No tenen vida privada, perquè és evident, són persones, personatges públics, doncs nosaltres ja els encasillem i creiem que són parella. Escolta, potser són amics con derecho, no? Sí, allò que diuen.
Tal qual.
I també estaria molt bé.
I sabeu què? Que em va semblar molt curiós. La ex-dona del Jeremy va començar a seguir la Rosalía.
Eh?
Ah, sí?
Sí, per tenir-la controlada.
Ei, això és de tòxic a nivell 1000, eh?
Oh, fer-ho pensar. Però és curiós.
Sí, sí, no, està bé.
Així que, bueno, ja veurem. A veure si es mengen els torrons.
Jo crec que és una parella que no durarà
Estats
massa.
Estats Units hi ha torrons.
Que tampoc, però que tampoc però hi haurà ruptures... No serà una ruptura sonada, sinó... Bueno, us deixarà de parlar d'ells.
Però
no
sabrem res i ja està. Que ens faci una cançó, tu.
Exacte, exacte. Molt d'amor, no? Veiem, de moment. Però també hi ha desamor, eh?
Hi ha desamor, hi ha desamor. Aquesta... Vosaltres... Bueno, Dani Martín, el coneixem, òbviament. Sí. Canto Loco. No pot ser... No sé, és com... Ha marcat la nostra adolescència.
Ui, tant,
no?
Ui,
Dani Martín. Feia dos anys i mig que estava amb la influencer Mary Love.
Correcte.
És veritat que és una relació que tampoc no ha sigut molt pública, però sí que estaven junts. Tampoc crec que la premsa tampoc no els ha seguit molt, però bueno, seguien junts. I recordem que Mary Love és molt amiga de Maria Pombo.
D'això la conec, mira
sí,
que et dic.
De Maria Pombo. Bé, doncs, jo t'haig de dir que a mi, que al setembre o així, em van dir que no estaven molt bé. Però bueno, tampoc no seguien fent alguna cosa. I aquesta setmana s'ha confirmat amb un gest a Instagram que avui en dia sabem que ho és tot, sí, i és sí. Que s'han deixat de seguir. Que... No, ho sé que sembla una tonteria,
no, no,
però...
No, però...
A mi m'han dit, ho han deixat. Però bueno, jo veia que es seguien, es donaven algun like, vaig pensar, bueno, però aquesta setmana passada van fer... I quan hi ha un unfollow, és que ho han deixat.
No, ja està. Té més pes un unfollow que un divorci. Rancor. Ja està.
Sí, sí. És que... Bueno...
A veure què n'havies
dit. Digues, Júlia.
És que no sé si Dani Martín està en un bon moment de la seva vida.
Per què ho dius?
Bueno, està, no?, trobant-se amb la música i...
Ja fa temps que no està massa...
És que no sé si teniu al cap l'última imatge que va sortir.
No.
Que estaven ella, ell amb ella, que sortien d'un restaurant, que anaven... A gustito.
Sí, al puntet.
Al puntet, puntet. I allà ella estava i llavors, bueno, Dani està trobant-se, jo crec. Sí. Que no sé si és aquest motiu, però bueno. Jo quan ho vaig veure vaig pensar... Ai... Però bueno, el fet és que ho han deixat, així que tenim a Dani Martín solter, que per la gent, doncs, per les solteres de Catalunya, és una bona notícia, perquè a mi m'encanta.
Deies que Mary Loves, de què
Mary
es
Love.
Diu Maria?
Sí, crec que sí. Com, a Madrid tothom es diu Maria.
Sí,
Maria.
És veritat.
Quantes Maries hi ha al grup de la Maria Pombo?
Totes, gairebé.
Totes, és que n'hi ha 5, crec.
Deies que Mary Love i... Ui, Mary Love, són estrany. I Dani Martín portaven des del 2021 junts.
Sí.
Per tant, potser la relació s'ha desgastat i ja
sí,
està,
bueno,
no?
Sí, de fet, ja ho havien deixat, ho havien tornat... Les últimes imatges que tenim d'ells junts va ser aquest estiu. Bueno, l'amor s'acaba. Ella té una filla petita.
Ah, sí? Això t'anava a dir, que estava mirant ara l'Instagram.
Molt jove,
i
aquesta
dic,
noia.
Aquesta noia, ara ho dic de memòria, però crec que es va casar amb un futbolista i va durar el matrimoni 2 dies i van tenir aquesta filla. Clar, la nena deu tenir... És petita, no? És molt, molt gran,
Sí.
5
sí.
anys deu tenir... No,
no sé.
És petiteta.
4. Sí, però...
Bueno, ho han deixat. Ho han deixat.
A veure, tots aquests famosos que es deixen de seguir, jo els hi donaria un consell perquè la Júlia no sàpiga ho han deixat,
oi?
O que sigui, hi ha una opció més fàcil, que és silenciar la persona, tu la
exacte,
l'altra no veu, la gent no veu que l'has deixat de seguir, però tu no veus la seva informació perquè la silencies.
David, com es nota que ho has fet,
No, mira...
Home, tots hem, a vegades... No,
això
però
és
ja no,
de
ja
professional,
no només a parelles o exparelles, a vegades silencies a gent que és com, mira, no et faré un follow perquè si ho trobes quedaré malament, però no tinc ganes de veure els teus vídeos de Navidad en el parque...
Correcte,
no,
ja, per parlant d'això de deixar de seguir o deixar de seguir, la setmana passada, mentre jo estava a Miami...
Ai, és veritat, ens has d'explicar què tal? Algun famós o no et vas trobar per allà?
No, la veritat és que no.
Vas desconnectar,
Vaig desconnectar. Però, bueno, no, que et vaig enganxar molt al culebron del torero que va deixar plantada
sí,
la seva dona a l'altar.
Ah,
sí. No, és que, bueno, si no podia parar de mirar. Però, bueno, el que us deia, mentre estava allà, de sobte, veig que Risto ha deixat de seguir a Natàlia i Natàlia ha deixat de seguir a Risto.
És veritat,
Quan feia un dia que van anar junts a la presentació que li donaven un premi a Risto.
Sí.
I vaig pensar una altra vegada.
I es van declarar l'amor.
Una altra vegada. Va durar 24 hores, a l'unfollow, perquè es van tornar a seguir. Però quants anys tenim?
No. A vegades em dóna la sensació que els joves, tant que critiquen els joves, donem leccions de maduresa als més grans.
Perquè es van deixar de seguir els dos. Jo crec que es van bloquejar, de fet. Bueno, però devia ser una rinya, perquè et dic, en 24 hores tornaven a estar junts. I parlant de Risto, l'altre dia van confirmar que ja havia firmat el divorci amb Laura Escanes.
Home,
finalment,
mira.
Laura Escanes i Risto ja estan separats, ja es poden casar amb la Natàlia, la Laura es pot casar amb qui estigui.
Que, per cert, hi han rumors de que Laura Escanes està coneixent un altre home, un altre noi, eh?
Aquí?
Bueno,
no, hi ha rumors, no sé qui.
Ah, però sabem a la persona.
No, qui, bueno, però va anar de viatge amb un actor potent, eh?
Amb qui?
No, bueno, a mi el que em diuen i el que rumoreja és que podria estar amb el Juan Betancourt.
És actor, no? És model?
És model.
Ah, mira, he tingut aquí un lapsus.
Guapetón.
Sí, 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 estava. Estava
amb la tenista, amb la...
Sí.
Amb la...
Sí. Sabem tots...
Com es diu?
Paula...
Guada o...
No, Badosa.
Paula Badosa, correcte.
Amb el tenista, amb el... Sí, sí. Amb el Guapetón.
Quins lios amorosos, eh?
De fet, van...
Acaben entre ells.
Sí. Bueno, però al final és el cercle que es coneixen.
Sí, però que l'obrin una mica, que també hi ha gent que tenim... que els volem conèixer, potser.
Estàs fent un anunci en directe.
No, però és veritat. No, però jo ho entenc. Al final aquesta gent acaba sortint de festa, amb festes privades, que relacionen entre ells, i al final no surten d'aquest cercle.
Exacte. A veure, es donen molt likes i fan moltes coses junts, a la Laura i el Juan Betancourt, quan no eren amics. S'han conegut fa 3 dies.
Hi ha alguna cosa. Escolta'm, anem a serveis informatius. Després seguim parlant de més premsa rosa, perquè també hem de posar sobre la taula el nom de Pilar Rubio i Sergio Ramos, que sembla ser que, contra tot pronòstic, segueixen junts.
Segueixen.
Almenys això ha dit ella. I molts altres temes, eh? Nova cançó també dedicada a Dulceida. De seguida en parlem, va. Serveis informatius amb Julve Corredoira. Fins ara.